Ràdio Estel us convida cada setmana a la taula de l'Evangeli. Una conversa sobre el missatge litúrgic de cada diumenge.
Hola, com estem? Us donem la més cordial benvinguda a la taula de l'Evangeli. Som a la sintonia de Ràdio Estel. Gràcies per la seva fidelitat al programa. Aquest diumenge, el 16 de durant l'any, litúrgicament parlant, escoltarem i comentarem les lectures de la missa, com ja és habitual. Són els nostres tertulians per a fer aquesta tasca, mossèn Josep Montoya, diaca casat del Bisbat d'Urgell, amb acció pastoral a Bellver de Cerdanya. Què tal?
Hola, Maria. Gràcies.
Gràcies per ser de nou aquí,
Gràcies.
Xavier Francino, notari a la Seu d'Urgell. Què tal?
Tornem a ser aquí. Ens vas convidar la setmana passada
clar
i no
sí.
Faltem a la cita.
Doncs moltíssimes gràcies a tots dos. Cristina Orduña fa la locució de les lectures. L'Àlex Alsina té a les seves bones mans la part tècnica i la producció. Maria Marín, qui els parla, presenta i dirigeix la taula de l'Evangeli. Som-hi ja. Endavant.
Ràdio Estel, sempre amb tu.
Doncs la primera lectura d'aquest diumenge 16 de durant l'any és del llibre del profeta Jeremies i del capítol 23.
Ai dels pastors que perden i dispersen les ovelles del meu ramat, diu l'oracle del Senyor. Per això, el Senyor, Déu d'Israel, diu als pastors del meu poble. Vosaltres heu dispersat les meves ovelles i les heu fetes fugir en lloc de fer-ne el recompte. Doncs ara jo passaré comptes amb vosaltres per reclamar tot el mal que heu fet, diu l'oracle del Senyor. I totes les ovelles que em queden jo mateix les recolliré de tots els països on les havia fet fugir i les faré tornar als seus prats. Allà seran fecundes i s'hi multiplicaran. Els donaré pastors que les menin i ningú no tornarà a fer-los por ni a esfereir-les, ni em mancarà cap, diu l'oracle del Senyor. Venen dies, diu l'oracle del Senyor, que faré germinar un rebrot legítim del llinatge de David i serà un rei excel·lent que farà regnar en el país la justícia i el bé. En els seus dies Judà no sofrirà cap mal i Israel viurà segur. El seu nom serà El Senyor és el nostre bé.
Jeremies predica els darrers anys del regne de Judà, abans de l'exili. Aquest fragment que hem escoltat és el final d'una sèrie d'oracles contra els reis de Judà. El profeta els hi fa una crítica comparant-los a uns pastors que, en comptes de vetllar per les ovelles, han provocat que fossin dispersades.
És una ironia que avui sigui 18 de juliol, oi?
Eh?
18 de juliol.
Sí.
Jesús, què és? Jesús és misericòrdia, és perdó, és comprensió cap al pecador, cap al que s'equivoca i se'n penedeix. Però és duríssim amb els que tenen responsabilitat pública de vetllar pels altres i en fan un mal, en fan un mal ús i contribueixen a la dispersió, a la confusió, a descarriar. Jesús és molt dur amb ells. No els, sembla com si fossin aquests pecats que no tenen perdó.
Sí, sí, aquesta lectura podríem dir que Déu ens pentina a tots. Perquè diu als pastors, i jo penso que pastors, tots som pastors, i per tant aquesta reprimenda va per nosaltres i és un avís per tots els cristians per dir, esteu fent realment el que heu de fer, per al que us he cridat, per al que sou enviats, ens pica la cresta. I bueno, ja està bé, doncs, perquè això ens ha de fer reflexionar. I igual que hi ha uns temps litúrgics que molt sàviament l'Església s'ha pogut posar en un advent o en una quaresma, que són moments de reflexió i de tornar-se a aixecar i de potser de revisar què estem fent i com ho estem fent, doncs avui també en aquesta lectura és el que ens mostra, no? Que tots som profetes, tots estem cridats, i però mireu com ho fem, no s'hi val de qualsevol manera.
Els polítics, els comunicadors, quan llegeixen això, quin tipus de reflexió deuen fer de la que els hi espera? Quan fomenten la divisió, el conflicte... Quan...
I n'hi ha, eh?
Sí.
No de conflicte, sinó de polítics que fan això.
I a casa nostra també, eh?
Sí, sí, sí.
I a casa nostra també, de medis, de comunicació, teòricament, molt d'església. A mi, quan algú em diu que és molt d'església, m'imposa molt nerviós. O sigui, jo crec que es pot ser d'església. Ara, un que és molt d'església, a mi em posa molt neguitós. Aleshores, polítics...
Perquè què interpreta vostè? Que aquesta persona que diu... o d'aquesta persona que es diu que és molt d'església, què?
A mi em fa la sensació de que hi va a treure més que a posar.
Ah, sí?
Sí. Quan un és molt d'església, a mi em recorda quan un era de mucho del régimen. Aleshores,
que vas
més a buscar-ne que a posar-ne.
Ja, ja, ja.
Però sigui com sigui, s'ha de ser molt curós i s'ha de fer una tasca de discerniment de fins a quin punt estem defensant uns ideals i uns valors o fins a quin punt estem defensant posicions polítiques, econòmiques, socials indefensables.
Sí, no, Jesús també en un altre moment ens diu que hem de ser sal i llum, eh? I aquí ara hauríem d'entrar en tot un discurs, que ser sal és ser-hi deixant sabor, però a la vegada sense veure's. I llum el mateix, la llum la tenim, de tant en quant la tenim oberta i ens hi veiem, no pensem en ella, però ens està donant pues aquesta actitud davant de, com dius tu, no? de la política, davant de ser amics del món. O sigui, a mi em fa molta pena, això que comentava Xavier, quan veig polítics que públicament s'han manifestat com a molt cristians, que dius, doncs com molt catòlics, i després tenen unes actituds antievangèliques d'allò més, no? Faltant el respecte als pobles, procurant el mal per certs espais o per certs llocs on el seu partit polític no és evident que manen, i allà doncs, els enfonsarem la salut, la sanitat o el que sigui. O sigui, quan treus polítics d'aquest caire, a mi em fa molt de mal, em fa molta pena, i fins i tot hi reso molt per ells.
Mm-hmm. Potser és que no... Anem a buscar algun atenuant que sigui plausible. Potser és que la formació que han tingut aquests polítics que em parlen, vostès, doncs que probablement no han tingut aquesta formació cristiana sòlida de base i aleshores no poden copsar que ser cristià compromet tota la vida, no només quan fas de polític, sinó tota la teva persona, com tu actues davant de cada fet, cada circumstància. Potser si això es tingués clar, no? Potser...
Jo veig que perdona'm, Xavier, que el món de l'àmbit de la catequesi, per exemple, jo pel que conec el nostre bisbat i del SIC, veig que conec persones i el que ens arriba d'informació com a parròquia, fan grans esforços per actualitzar el missatge i de com portar aquest missatge als nanos, als adults, fan grans esforços. I a vegades potser som des de les esglésies, de les parròquies, que hi ha un cert temor a la novetat, a innovar coses, a portar noves maneres, a portar nous sistemes, i amb això és el que estem perdent pistonada, no? Que ens quedem amb un missatge portat o arribat des de l'Església molt anacrònic, ja molt, molt passat. Molt
però
passat.
Potser no es tracta només de predicar, segur, no es tracta només de predicar, sinó també d'actuar, de viure en conseqüència, amb l'Evangeli, sí o no?
Però això és difícil, evident, com a cristians, a mi
però
també costa.
Intentar,
dir,
no?
Però evidentment el que lluita i procura ja està fent bé, penso.
Bueno, la vida està plena de situacions de tensió entre imperatius, entre principis i exigències incompatibles. Aleshores, no et pots llançar a l'aventura amb idees que se t'han acudit a tu i que ningú més no veu, però que tu tens molt clares, però tampoc no et pots aferrar a les tradicions, perquè allò és el que s'ha dit sempre. La vida evoluciona i l'Església, el cristià, nosaltres vivim en un món que evoluciona i al que ens hem d'adaptar. Això no vol dir que el missatge de Jesucrist pugui ser com un xiclet que te l'adaptes a les teves circumstàncies. No, però sí que és veritat que això ens obliga a estar fent un qüestionament permanent de si la nostra actitud, el nostre missatge, les nostres decisions són cristianes. I els principis cristians són molt senzillets. Estima i fes el que vulguis.
Què diria Sant Agustí?
Però això s'hauria de matisar, potser.
Bé, doncs, en tot cas, si els sembla, ara en la segona lectura, que escoltarem tot seguit, podem continuar parlant i, en tot cas, Josep, vostè pot matisar-ho, això, d'acord? Doncs vinga, la segona lectura és de la carta de Sant Pau, Cristians d'Èfesi, del capítol segon.
Germans, vosaltres abans éreu lluny de les promeses, però ara la sang del Crist us ha apropat. Ell és la nostra pau. De dos pobles n'ha fet un de sol, ja que ell ha destruït la barrera que els separava i els mantenia enemics, abolint en el seu propi cos la llei i els preceptes. Així ha posat pau entre tots dos pobles i ha creat una nova humanitat centrada en ell. Per la seva mort en la creu ha fet morir l'enemistat i, units en un sol cos, els ha reconciliats tots dos amb Déu. Per això ha vingut a portar-nos la bona nova de la pau. La pau a vosaltres, que éreu lluny, i la pau als qui eren a prop. Per ell, uns i altres tenim entrada al Pare, guiats per un sol esperit.
Per Jesucrist, Déu ha fet passar la humanitat de mort a vida i ha reunit en un sol poble l'Església. Aquests dos pobles de què ens parla la lectura, jueus i pagans, vivien separats i enemistats. Pau és l'enviat a anunciar aquest designi salvador als pagans. Bé, doncs, si, Josep, vostè volia matisar alguna cosa?
No, però bueno, la veritat és que hi ha un moment en aquesta lectura que ens diu que ha destruït la barrera de la llei i els preceptes, no? I podria anar molt lligat al que deies, el Javier, estima i fes el que vulgui de Sant Agustí, ha destruït la barrera de les lleis i els preceptes. És a dir, per tant, ja podem fer el que ens dongui la gana, podríem pensar. I amb aquesta dita que es diu tant, no? Estima i fes el que vulguis, podríem pensar també el mateix. Però, al fons, tot té una conseqüència, no? Estimar, no es pot estimar de qualsevol manera. És a dir, que qui pensa per ell no està estimant. Qui és egoista no està estimant. Qui no respecta la forma de ser o de pensar de l'altre ja no està estimant. Per tant, estimar ja et situa en una manera de fer i de ser, que a partir d'aquí, evidentment, hi ha l'obertura de dir estimo, que estimi. Per això l'Església també, jo sempre comparo l'Església amb una autopista amb molts carrils, no? Pots anar pel de la dreta, pots anar de l'esquerra, pots anar pel del mig, sempre i quan respectis unes normes de circulació. El que vols fer és agafar i posar-te en direcció contrària. Per tant, estima, sí, i fes el que vulguis, sí, sempre i quan, doncs, evidentment, segons una mica aquest matís de que Jesús ens demana, no? Això que ha destruït les barreres de la llei i els preceptes, que dèiem això lligat en aquesta dita, és per, en tant en quan, si només vivim per la llei, ens sentim ofegats, ens sentim agafats, ens sentim enclaustrats. Quan vivim realment des de l'amor, la llei queda molt per sota, és a dir, la superem, estem molt per sobre de la llei, quedem molt per sobre de la llei, quan vivim realment amb el manament de l'amor, que en definitiva, això que ho has dit abans, és molt senzill el missatge, Jesús estima, perdona i estima, sempre dic, i porta esperança a la vida.
Sí, tot ha de passar pel filtre de la reflexió, i en últim terme la referència és l'Evangeli. Aleshores, hi ha moltes formes d'estimar, permeteu-me dir-ho així, que són molt egoistes. No és d'això del que estem parlant.
Exacte.
Estem parlant de l'amor de Jesús, no d'altres coses que avui en dia de qualsevol cosa se'n diu. Fins i tot fer l'amor, que no té res a veure això amb l'amor de Jesús. O sigui, no estem en un tema terminològic. Estem en estima i fes el que vulguis, com ho deia de Sant Agustí. Jo en aquesta lectura el que veig és que Jesús ve a abolir fronteres, ve a tombar barreres, a unir pobles, a unir gens. I quantes barreres ens queden en els nostres cors? Quants prejudicis conservem que ens separen i que separen? La veritat és que en un món globalitzat en què vivim, la situació que se'ns presenta ens fa sovint sentir insegurs, perquè se'ns porta a la porta de casa nostra situacions llunyanes que no controles, que no coneixes, que et provoquen incertesa, però malgrat tot, malgrat això, hem de conservar una mirada neta, una mirada oberta davant dels altres. I sí que és veritat que avui en dia tan aviat t'estàs preocupant per un problema que hi ha hagut a l'altre cap de món com per qualsevol altra cosa d'aquestes, perquè és que obres el telediari i sembla com si ho tinguessis tot a la vora de casa i tinguessis una amenaça constant que et ve de tot arreu. Home, sí, la veritat és que et pots sentir de passat de les teves possibilitats per tots aquestos incerteses, amenaces, perills. Bueno, potser això ens obliga a participar en la solució del problema a través d'altres organitzacions que poden fer més que nosaltres. Aleshores, això també ens porta a comptar amb que hi ha des de Càritas, a Mans Unides, altres organitzacions que ens permeten mantenir aquesta actitud oberta i de contribució amb aquesta supressió de fronteres, de barreres, de diferències, de discriminacions, etc.
Sí, sí, evidentment la persona de Jesús diu aquí ben clarament és la nostra pau, no? Aquesta pau que ve donada per un sentir-se amb els murs caiguts i, per tant, amb barreres que Jesús ha traspassat i que ens porta a un nou procés de transformació en nosaltres, no? Que ha de ser interior, evidentment espiritual, però també ha de ser exterior, donant-nos als altres en l'àmbit que sigui,
Molt bé, doncs, ara ja passaríem a escoltar l'Evangeli, però recordem ara els oients doncs, que estem fent aquesta tertúlia comentant la litúrgia de la missa d'aquest diumenge 16 de durant l'any amb el Xavier Francino, que és notari a la Seu d'Urgell, i amb mossèn Josep Montoya, que és diaca casat del Bisbat d'Urgell, amb acció pastoral a Bellver de Cerdanya. Ara sí, l'Evangeli de Sant Marc i del capítol 6è.
En aquell temps, els apòstols es reuniren amb Jesús i li parlaren de tot el que havien fet i ensenyat. Ell els diu: «Veniu ara, tots sols, en un lloc despoblat i reposeu una mica». Perquè molta gent anava i venia i no els deixava temps ni de menjar. Se n'anaren, doncs, tots sols, amb la barca cap a un lloc despoblat. Però algú els veié quan marxaven. Molts ho van saber i van córrer a peu de tots els pobles i arribaren primer que ells. Quan Jesús desembarcà, veié una gran gentada i se'n compadí, perquè eren com ovelles sense pastor, i es posà a instruir-los llargament.
Fragment aquest que acabem d'escoltar que ens fa pensar que Jesús envia els seus deixebles a anunciar l'Evangeli i a curar. I ells tornen al cap d'un temps i expliquen a Jesús el que han fet i ensenyat. I ell els convida a reposar en un lloc despoblat, diu la lectura. Què hi veuen aquí, tertulians?
Que tots hauríem de tenir aquests moments de reposar en un lloc despoblat. La urgència, les necessitats, les obligacions, el rellotge, la feina de cada dia ens absorbeixen tant que... Jo la veritat és que, Maria, no sé per què em convides, perquè em sembla que sempre dic el mateix.
Què vol dir?
Aleshores, no? Jo, la setmana passada em sembla recordar que comentava que som cos, som intel·lecte i també som esperit. I l'esperit s'ha de cuidar. I l'esperit necessita aquestes estones de tranquil·litat, de desconnectar-te, de reflexió, d'introspecció, de confrontar la teva vida amb el missatge de Jesús, veure si segueixes més o menys la línia o si t'estàs desviant, si allà hi ha un cruce que dubtes. I Jesús també sent la necessitat aquesta d'apartar-se amb els deixebles i de recapitular, de reorientar, d'agafar impuls. I és bonic perquè, junt amb això, quan se li atansa la gent, no els hi diu marxeu. Quan se li atansa la gent, els instrueix perquè semblaven ovelles sense pastor. És aquesta dualitat que necessites l'un per fer l'altre i l'altre és l'objectiu que justifica l'un.
Bueno, seguint aquest fil una mica teu, també veniu a reposar, tots necessitem aquest repòs, però jo vinc a portar guerra, doncs, en el sentit de que com a, jo havia estat delegat de famílies, aquí al bisbat també d'Urgell, i ara tenim un any fantàstic per aturar-nos, com a matrimonis, com a famílies, per aturar-nos i fer-ne una revisió. El Papa ens ha donat tot un any per revisar la Moris Laetitia i per treballar-la en família i en grups parroquials. I això en molts llocs ja s'han començat a fer, amb uns materials fantàstics que estan arribant des de Roma, fent un anàlisi de cada fragment, portant unes preguntes, enviant uns vídeos amb famílies testimonis, que després ho pots treballar amb grups de famílies i de parelles, matrimonis a nivell parroquial. Jo sé de parròquies que això s'ha començat a fer. I és un treball fantàstic que forma part d'aquest asseure'ns, estem cansats, portem tota una vida, potser matrimonis que portem molts anys. Dius, bueno, aturem-nos, tenim els fills ja mig grans o mig fets. Jo he vist a alguna parròquia que tenen parelles joves també, evidentment, tot això és obert, totes les edats. Però tu agafes una parella, un matrimoni d'una edat mitjana, ja que porta uns quants anys ja batallant com a parella, com a matrimoni, pujant uns fills. És moment, en aquest temps el Papa ens dona un temps per reflexionar com està el nostre matrimoni, què fem com a pares educar els nostres fills, com ho estem fent, si realment hi posem tot el que hi hem de posar-hi, com va pujar, podem ajudar potser fins i tot altres matrimonis, altres parelles. I s'està fent un treball molt, 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 molt maco des de moltes parròquies. Això, evidentment, vol la implicació dels senyors rectors, que han de buscar parelles, que han de promoure, que han de moure gent, que han d'agafar gent i fer-la responsable d'aquestes coses. Vol dir feina, vol dir feina. I el que necessiten les parròquies nostres és feina avui en dia, implicar-s'hi. Jo crec que és una cosa molt bonica a partir d'aquest fet de dir Jesús ens fa reposar, sí, sí, ens fa reposar, però perquè ja anem pensant en el que farem demà, no perquè ens estiguem adormint.
Sí, sí, és el repòs que et prepara pel següent tram. Tu vas fent un camí, vas pujant una muntanya i, bueno, pues, tu has guanyat. Arriba un punt que dius, aviam, ara miro enrere, disfruto del que he fet, redreço el camí, però continuo. És un passatge que és bonic, diu i sent compadir perquè eren ovelles sense pastor. És a dir, tot això, sí, però això no et permet separar-te, abstreure de que vius en una realitat i és tot el que fas, al final, ha de revertir en aquesta realitat que t'envolta i que en la que estàs vivint.
Jo imagino el camí de Santiago, el camí de Sant Jaume, tant t'atures, no? I reposes i descanses, ostres tu, i mira tot el que hem fet, i quin camí més xulo hem fet, o aquests boscos que hem passat. Sí, sí, però encara no hem arribat, encara ens queda un bon tros. Vinga, torna a carregar la motxilla, amb forces renovades, perquè hem pres forces a venir menjant alguna cosa, perquè hem xerrat una estona i hem rigut amb una colla, però vinga, carreguem la motxilla i tornem a caminar. És una mica també, jo penso, aquesta imatge que Jesús ens mostra en aquest evangeli, després de l'evangeli, perquè ve de l'evangeli de la setmana passada, en què es veia que Jesús els enviava de dos en dos a portar a evangelitzar. Avui els fa descansar, però aquí no s'acaba, aquí hem de continuar caminant.
I després també és interessant aquesta reflexió en comunitat, és a dir, els envia de dos en dos. Però després els reuneix a tots i cadascun explica el seu i posen en comú les experiències, els ensenyaments. Som comunitat i és en la comunitat en la que creixem. No ho podem oblidar. És la experiència comuna la que ens fa avançar i ens fa conèixer Jesús. No som illes.
Vostè creu que tenim consciència de comunitat entre els cristians? Parlem almenys del que coneixem. Bueno, almenys no. Només del que coneixem, perquè si no hi hauria moltes sorpreses de que sí que hi ha gent que tenim consciència de comunitat. Quina impressió tenen tots dos?
A mi sovint em fa sensació de que tenen més sentit, més sensació de comunitat els socis del Barça que no els cristians. Si dos socis del Barça es troben a Tòquio, segur que es saluden. Si dos cristians es troben a Tòquio, s'identifiquen, senten que tenen algo en comú i algo important.
Però els socis del Barça porten la samarreta al Barça, per això se saluden, home, clar.
Serà.
I els cristians que porten.
Serà. Bueno, jo crec que ha de ser un objectiu personal de cadascun de nosaltres, sí, sí. De tenir present. Ens salvem en la comunitat, ningú no es salve sol.
Perquè des de les parròquies que ens toca, que a mi em toca ara, en aquest moment estic a Bellver de Cerdanya, i no deixa la Cerdanya, no deixa ser un espai de moltes famílies de segona residència, que són en definitiva els que ens omplen les esglésies allà a la Cerdanya, i està molt bé, i és bonic, i aquest temps de pandèmia que hem estat només amb la gent originària dels pobles, ens hem quedat amb molt poca gent. Però jo diria que aquests dies n'he après molt, perquè he vist realment la comunitat. La comunitat és aquesta poca gent del poble, que són i viuen durant tota la setmana i se senten del poble i senten les seves tradicions i senten la seva església, els que a vegades, potser per un excés de turisme, queden apagats i queden realment totalment anul·lats. Perquè, en definitiva, la gent que ve de Barcelona o ve d'altres llocs a estiuejar aquí a la Cerdanya, que me'ls estimo molt, i conec molta gent, perquè jo sóc de Sant Cugat, i ve molta gent de Barcelona i Rodalies, però no deixa de ser gent que ve a que li despatxin una missa. Bé, participen de l'Eucaristia, molt devotament, però poca cosa ment. Alguns, potser amb molt bona voluntat, i això també s'ha de dir, col·laboren econòmicament de manera generosa i ens han ajudat a moltes coses que potser des d'aquí, des del territori, no haguéssim pogut fer. Però, fora d'això, és el que dius tu, Maria, jo trobo faltar comunitat aquí. Trobo faltar una comunitat activa, viva, que, bueno, depèn del lloc, estem a rural, també ho hem d'entendre.
Sí, sí, clar, per
això. I el que hi ha.
La situació de pandèmia també ens ha portat.
Ah, sí, sí.
Aviam, amb un canvi de ritus s'ha eliminat la pau,
sí,
o diguem, el gesto formal. Ens han obligat a separar-nos, a no apilotonar-nos. La veritat és que en aquest moment potser ho tenim difícil de actuar com a tal, però ens n'hem de sentir, potser ho hauríem de compensar una cosa amb l'altra.
Molt bé, doncs aquesta sintonia de fons vol dir que ja hem arribat al final del nostre programa, la taula de l'Evangeli, d'aquest diumenge 16 de durant l'any, litúrgicament parlant, en què hem fet la tertúlia gràcies al Xavier Francino.
Ha estat un plaer.
I també gràcies a Josep Montoya.
Gràcies, Maria. La propera.
Hem de donar les gràcies també a la Cristina Orduña, que ha fet possible les lectures, la locució, i a l'Àlex Alsina, que s'ha cuidat de la producció i la part tècnica. I, com no, gràcies a tots els oients que són fidels al programa i que ens fan arribar els seus missatges de correu electrònic dient-nos, doncs, suggeriments, opinions, comentaris sobre el programa. Gràcies per fer-ho. Recordem un cop més la nostra adreça electrònica, taulaevangeli@radioestel.cat, taulaevangeli@radioestel.cat. Moltes gràcies de nou per haver triat un diumenge més la taula de l'Evangeli. Els esperem, si ho desitgen, diumenge vinent aquí a Ràdio Estel i a la taula de l'Evangeli. Els ha parlat Maria Marín. Adéu-siau.